solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. L'Orient Mitjà és una de les regions més inestables del món i conflueixen moltes variables en un magma on es barreja extremisme religiós, règims autoritaris, revolucions que no van ser i una complexitat política i social de digestió difícil, hereva de les fronteres dibuixades a cop de regle. Comprendre i explicar què hi passa és el que intenta fer Tomàs Alcoverro des de fa mig segle. 10.000 cròniques a l'avantguàrdia en donen fe. Relats de vida, escrits a mà, més descriptius que analítics, literatura en estat pur, periodisme a cocció reposada, quan els petits detalls ajuden a comprendre la història en majúscules, com aquella del pobre canari comprat en un bazar de Bagdad per explicar la crueltat de l'ocupació nord-americana. El reporter Plàcid García Planas sap que Tomàs Alcoverro és patrimoni, una classe de periodista que explica el que passa i el que queda. El Plàcid l'ha fet parlar a Tot està per dir, publicat a Pòrtic, un volum deliciós, divertit, farcit d'anècdotes i de reflexions sobre la seva experiència de corresponsal a l'Orient i també a Occident, perquè el Tomàs Alcoverro és alguna cosa més que Beirut. Ha estat testimoni del maig del 68, del retorn de Josep Tarradellas a Catalunya, però també de l'enterrament del dictador egipci Nasser a Egipte, de l'arribada de l'ayatollah Khomeini a Teheran, de 15 anys de guerra civil al Líban. Pessimista per força, sentencia que la violència és una cosa que no acabarà mai, perquè és inherent a l'ésser humà. Enmig dels paisatges devastats, però, també hi pot haver espais de calma, guspires de dolce vita, que ha viscut intensament des del seu balcó de Beirut, mentre els trets de Kalashnikov estripaven el cel.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Aquest que sentim és el so de les manifestacions de l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors, abans de la pandèmia, és clar. Una jornada de reivindicació que va néixer fa 135 anys als Estats Units amb les vagues que reclamaven la jornada de 8 hores.
El 1 de maig, al final, és una efemèride que el que va commemorar...
Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda.
És les revoltes que es van produir a Chicago el 1 de maig de 1886. Es produeixen arrel d'una vaga, una vaga on precisament el que s'està reivindicant era aquella jornada de 8 hores laborals en aquell moment. Aquesta vaga dura 3 dies i finalitza amb la que es coneix com la revolta de Haymarket, on la repressió contra els manifestants i contra els vaguistes és brutal, fins al punt que un any i mig després, 4 d'ells són condemnats a la pena capital. Conforme van passant els anys, és cada cop més evident que aquesta vessant reivindicativa és necessari que estigui present. El que estem vivint en els darrers 30 o 40 anys és una onada de retallades. Estem assistint a un moviment no de reivindicació, sinó un moviment absolutament defensiu. És estrany, des d'una perspectiva escèptica, veure com els accidents de treball s'estan incrementant tant en un any en el qual hi ha hagut una gran aturada de l'activitat econòmica, com també en una realitat on tenim una llei de prevenció de riscos, no? On tenim serveis de prevenció, on tenim una activitat preventiva mínimament estructurada. Jo crec que és important fer la connexió en què precisament els accidents de treball tenen un increment substancial quan major és la precarietat.
Ens fixem en un veredicte històric.
Mr. Taylor, would you please rise for the sentence of the court? Mr. Taylor.
D'aquesta manera, el jutge del Tribunal Penal Internacional de l'AIA, Richard Lucic, llegia el veredicte de culpabilitat per crims de lesa humanitat contra l'expresident de Libèria, Charles Taylor, uns crims comesos durant la Guerra Civil de Sierra Leone entre el 1991 i el 2002 i que va causar 75.000 morts. L'abril del 2012, ara fa 9 anys, Taylor es va convertir en el primer mandatari a ser condemnat per un tribunal internacional després dels judicis de Nuremberg contra la cúpula nazi. En el procés es va demostrar que, malgrat que l'acusat no va cometre els crims directament, va ser l'instigador de les accions del Front Unit Revolucionari de Sierra Leone. Els donava armes a canvi de diamants i els combatents cometien tota mena d'atrocitats. Taylor va ser condemnat a 50 anys de presó.
A amb poc més que pics, pales i mans. Veïns, militars, policies s'afanyaven aquesta tarda.
Fa 6 anys, un fort terratrèmol sacsejava el Nepal. El sisme va arribar a 7,9 a l'escala de Richter i va tenir conseqüències devastadores, especialment a Pokhara i Katmandú, les ciutats més importants del país. 9.000 morts, milers de ferits i la destrucció d'edificis i temples considerats Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO.
Va ser uns minuts que van suposar una devastació absoluta.
Cristina Morales, fundadora de la ONG Amics del Nepal.
Mort, desolació, destrucció de patrimoni... Moltes vides, moltes persones desaparegudes i moltíssims milers de persones que van perdre la casa. I això va ser només el principi d'un període molt dur per a una societat tan pobra com la del Nepal. La reacció internacional va ser molt, molt ràpida, però també va ser molt difícil la coordinació, la comunicació. Però, per exemple, per part d'Amics del Nepal, a pocs dies es va articular un projecte que... encara ara està actuant un projecte de reconstrucció de cases, intentar implementar sistemes antisísmics independentment de les ajudes del govern nepalès, que encara moltes encara no han arribat a moltes zones devastades. Clar que la situació de pandèmia una mica ha frenat el que ja era una recuperació lenta. Jo crec que el que necessita és molta més inversió i molta més estabilitat política.
Aquesta setmana, Maria del Mar Bonet ha fet 74 anys.
Qui vol? Aquesta gent que truquen de matinada.
Maria del Mar Bonet sempre ha reivindicat la tradició cultural de les Balears, ha recuperat cants populars, ha musicat poesia, ha defensat la llengua i la llibertat, especialment en els anys de la nova cançó amb els 16 jutges.
Amor és mort de qui viu i vida de qui mor. És
Per Maria del Mar Bonet, el Mediterrani sempre ha estat l'eix central de la seva trajectòria personal i artística i una font d'inspiració. I precisament avui, als Solidaris, també parlarem del Mediterrani, però des de l'altra riba. I ho farem amb el corresponsal occidental que fa més temps que viu i escriu des de l'Orient Mitjà. Avui al programa, Tomàs Alcoverro, mig segle entre Orient i Occident.
Solidaris. Mercè Folch.
L'encant del Líban és la gent i el que trenca els camins. Jo vaig comprar el pis en plena guerra. La por és com la fa. Es té o no es té? L'aventura meva a Beirut mai ha estat una cosa ni de vida ni de mort. Això m'ha sortit bé.
Qui necessita, a part de la competència professional que es dona per suposada?
Enric González, corresponsal del diari El País a Buenos Aires.
Doncs jo penso que bàsicament estimar-te el lloc on ets per poder explicar-lo i a partir d'aquí ser una espècie de monstre ambivalent que viu i treballa un lloc i explica les coses per gent que ni viu ni treballa en aquest lloc. Per tant, tens un peu a cada costat i és una feina en general molt divertida. El Tomàs ha sigut, és un gran corresponsal. Si jo l'he vist moure's per l'Iban, naturalment, que se'l coneix a la perfecció, però també per Egipte i altres llocs. I sempre està al lloc. Vas perquè ha passat no sé què, hi ha un merder no sé on, i quan arribes et trobes el Tomàs xerrant amb no sé qui. Aquesta és la gràcia del personatge, un home que ha estat tants anys en una determinada regió. Coneix a tothom i tothom, més o menys, el coneix a ell. Òbviament, els corresponsals estrangers, perquè és una espècie de patriarca, però tothom, el cambrer, el funcionari de no sé què, el que et pot donar un paper, coneix. Això li permet fer una bona feina com la que ha fet tots aquests anys. Clar, quan prens una decisió, la decisió de marxar, la que pren el Tomàs en un moment, i dediques tants anys a bellugar-te i expressar-te, acabes creant el teu propi estil. Una peça del Tomàs reconeixes de seguida que és del Tomàs. I a més, és molt conseqüent la figura personal amb l'estil periodístic. En el cas del Tomàs, quan el coneixes personalment, dius, doncs és com si ja l'hagués conegut abans, perquè llegint-lo el coneixes.
En aquests 5 anys a Beirut, per mi en Tomàs, que ja era un referent, s'ha convertit en un mestre, un anfitrió, un veí, però sobretot un amic únic i per sempre.
Txell Feixes, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio al Líban.
Abans de venir-hi el vaig trucar, aprofitant que ell passava uns mesos a Barcelona, i em va convidar a casa seva. Allà, amb la seva energia vital, ja em va treure mapes, llibres, i vam xerrar durant hores. El primer consell que va donar-me és que quan arribés al Líban m'instal·lés al seu barri, i ara ja una mica meu, aquí a Hamra, on em trobo. Ho vaig fer, i un cop aquí, el primer diumenge lliure, em passava a buscar per casa per fer la que va anomenar la ruta de les emergències. Un hospital, per si m'agafava un mal de panxa, deia, una llibreria amb copisteria important per sobreviure a la pesada burocràcia del país i també vital, pel ritme del corresponsal, somreia mentre m'hi acompanyava una licoreria, una bodega amb alcohol, a vegades més difícil de trobar en un barri àrab. Sobre la professió, una frase seva que he anat entenent amb el pas del temps i que m'ha tret molta pressió a l'hora d'intentar explicar aquest complex racó de món. Em va dir, si entens el Pròxim Orient, és que no te l'han explicat bé. Un comodí que de broma faig servir a vegades quan algú em diu que no entén les nostres notícies. I és que informar des d'aquí és un repte, però ell insistia i tranquil·litzava en el sentit que les històries, la gent, la riquesa, la pluralitat i la llibertat d'expressió del Líban no la trobaria enlloc més, que hi seria feliç en tots els sentits i amén, perquè com sempre així ha estat. En aquest sentit, d'ell admiro i après sobretot a no perdre la curiositat, una curiositat per l'altre, per tot, una curiositat sana i passió per la vida que en Tomàs té intacta i que ens contagia a tots, a mi i a la resta de periodistes. Sobre el fet de ser corresponsal, només arribar també em va voler subratllar una idea, que entengués que jo era una afortunada, en el sentit que en el meu cas venia amb equip, càmera i productor, amb un bon sou fix al mes, sense que els diners que ingresso depenguin del nombre de cròniques que faig, i això ara ja és l'excepció. Cada cop són menys els corresponsals i més els anomenats freelance, que vindrien a ser corresponsals en precari, sobretot joves, que fan tanta feina com tu, igual o millor, però en unes condicions econòmiques i laborals, per dir-ho així, justes. En Tomàs, doncs, és un dels últims i grans representants d'aquesta idea més romàntica del corresponsal, que gairebé ja no es troba perquè molts mitjans de comunicació l'han aniquilat.
El Tomàs és el pas del temps.
Plàcid García Planas, reporter, redactor en cap de la secció internacional de La Vanguardia.
El pas del temps ens explica coses que els moments concrets no expliquen. Clar, ella ha viscut mig segle de revolucions, no només a l'Orient, sinó també a l'Occident, perquè per mi el Tomàs, tothom el coneix per les seves cròniques de l'Orient, però ell també té una feina periodística prèvia a l'Occident. És a dir, ell ha fet les revolucions àrabs, però ja va fer la revolució del 68 a París. Clar, està entre aquests dos miralls. Hi ha dues classes de periodistes, els que expliquen el que passa i els que expliquen el que passa i el que queda. I en aquest sentit el Tomàs és del segon. És a dir, ens explica la lliçó universal de lo que passa en un moment concret. Per això les seves cròniques, mig segle després, segueixen tenint valor. Per mi el Tomàs Alcoverro, saps què és? És un radiocasset. És a dir, és l'any 2006, jo vaig anar a cobrir bombardejos d'Israel sobre la guerra sobre Líban, cobrir un vell, i llavors jo me'n recordo que un dia ells se'n van al front, ens anàvem com tornant, i llavors jo em vaig quedar a casa seva i vaig veure un radiocasset als anys 80, vaig agafar una cinta del Mustaki, la vaig posar en el radiocasset, el vaig engegar, i encara funcionava, amb una cinta, eh? Llavors el Mustaki, l'Emetec, l'Emetec és el món, el seu món, no? Vaig sortir al balcó de casa seva i amb la música de l'Emetec a tope, amb aquesta cinta dels anys 70-80, era sentir com els avions bombardejaven, els allans bombardejaven el Líban. I per mi el Tomàs és aquell radiocasset, setantero, vuitantero, donant voltes, i que tu acaba... que t'anava explicant els anys 70, els anys 80 i els anys que siguin.
Solidaris, Mercè Folch. Beirut, por todo esto, porque estalla en el aire como un castillo de fuegos artificiales y queda agarrada firme en la orilla del mar. Porque es la frontera entre todos los sentimientos, y eso tan superficial que son las ideas. porque es el infierno, la imaginación, la ternura y la esperanza. Beirut, porque cada día parece morirse irremisiblemente y surge después en otra aurora roja. Porque todos la desahucian y nadie la arranca de su corazón. Beirut es, y no la he elegido, mi ciudad. Article publicat a La Vanguardia el 6 d'agost de 1982.
Qui a embrassé mordu sans jamais assouvir sa faim.
Tomàs Alcoberro, molt benvingut.
Molt content d'estar aquí.
Que maca que és la Metec, que Jorge Mustaquí.
Sí. Bé, és una cançó que va tenir molt èxit, també es canta en moltes llengües, en català, com també tu saps, i jo crec que és una cançó que d'alguna manera jo m'hi sento una mica, és a dir, aquest tipus de personatge que té una identitat una mica barrejada, i que, bueno, que hi ha evidentment un trasfons, això és evident, de Mediterrani d'alguna manera, i sobretot de ciutats del Mediterrani, de vida mediterrània. Amb això no és que jo cregui que el Mediterrani és el centre del món, però bueno, és evidentment una realitat també, per almenys emocional.
L'escoltes sovint?
De tant en tant, tampoc la busco, eh? Vull dir que, bueno, sé que està aquí. Sé que està aquí, o sé que està allà, no? Sí, m'agrada.
Quant temps fa que no vas a Beirut, Tomàs?
Ara, en aquest moment, torno d'aquí una setmana o 10 dies i fa uns 4 mesos, més o menys, que estic aquí a Barcelona.
L'enllores?
No especialment, però també torno a casa meva, d'alguna manera. Com tu saps, les coses són una mica tristes allà, tinguent en compte que és una ciutat més o menys alegre, però torno allà, estic un temps i estaré també a casa meva.
El teu pis de la part musulmana, l'únic espanyol, tal com bé expliques al llibre, ara en parlarem, amb un pis de propietat a Beirut, que això ja t'has dit.
Això no sé si sí que t'hi vol, tu, que em vindran aquí al darrere després, eh?
Explica'm en quina situació està el país, el Líban i la ciutat.
Bé, està en una situació molt dolenta, sobretot en l'aspecte econòmic, no? Perquè, clar, com és un país, una mica, diguem-ho francament, que estirava més la mà que la màniga, eh? És a dir, una economia absolutament lliure, laissez-faire, laissez-passer, cap classe de control, clar, i això, pues, un liberalisme, un capitalisme, perdó, salvatge, això arriba un moment que es paga, no?, malauradament, i una especulació molt gran, no?
I l'impacte de la Covid, com ha estat?
Bé, bona pregunta, no? Hi ha parts del Líban, per exemple, al nord, on mai s'ha aplicat res i és allò de que tothom fa el que dona la gana, no? Depèn, no? Hi ha llocs en què realment, i vull dir, això evidentment es justifiquen, com es justifica tot el món, que entre la mort de fam, per dir-ho així, que és també exagerat, no? I la mort per la pandèmia, doncs la gent prefereix la vida.
Tomàs Alcoberro fa mig segle que explica l'Orient Mitjà a través dels seus articles a La Vanguardia i dels llibres que ha publicat, com l'últim, aquest Tot està per dir, que trobareu a l'editorial Pòrtic, un volum que ha anat a cura del periodista Plàcid García Planas, a qui ara hem sentit, amb qui manté una conversa absolutament deliciosa.
M'agrada que ho diguis.
Farcida d'anècdotes, de reflexions, és un llibre que és un aprenentatge, una història de vida, diguem-ne,
home,
no?
Home, tu creus que hi ha un aprenentatge a la vida? Jo crec que no, jo crec que la vida... Jo crec que hi ha dues coses que no mai s'expliquen bé, no? Ens movem, per una banda, no sé, per intuïcions o tal, i també realment perquè és evident, jo mai això ho acceptava tant, però també és evident que les nostres circumstàncies creen uns contactes, creen unes simpaties que moltes vegades són molt més importants que diguem, que oposicions, concursos, o que a un li donin aquesta feina o l'altra, no? És a dir, que jo crec que aquest és el misteri de la vida, una mica, no?
Has fet 80 anys, Tomàs. Sí. En portes 50 de corresponsal en aquesta zona. Sí. Has escrit a mà 10.000 cròniques i reportatges. De fet, quan hem arribat aquí a l'estudi, de seguida m'has demanat un bolígraf. No fos cas que se t'escapés alguna cosa, no?
Un vermell, que m'has dit tu.
I a més,
que...
roig. Que...
No tinc cap superstició.
Clar, ara que escoltaves aquestes xifres, t'impressionen?
Sí, clar que sí. I m'impressiona més que siguin persones des de fora que em recordin això.
És una satisfacció molt
home,
gran.
I també que la gent se'n recordi, no? Perquè en un ofici com el nostre, saps que als diaris es diu tu ets l'última crònica que has fet. Jo crec que a la ràdio deu ser semblant. Ets l'últim...
L'últim treball que has fet, no? L'últim treball programa, que has fet. Sí.
Així que hagi sortit bé o malament, és l'últim. I molta gent, que no té per què conèixer ni el teu passat ni la teva feina, potser l'opinió que tindrà serà pues, per això.
I jo sí. Vull recordar uns versos d'un amic teu, de Joan Margarit, que sí. Et va dedicar un poema, Lluna de Beirut, i deia
home,
així...
Home, ho saps tot, eh?
El meu amic corresponsal de premsa s'ha fet vell sota l'ombra de les guerres en aquesta negró de llum fenícia.
Bueno, resulta que amb ell el conec, el coneixia des de feia molts anys. Saps el que passa? Que també ho tinc que dir. Jo sóc algo més que Beirut. o que la meva feina l'Orient Mitjà. He fet altres coses abans d'anar-me'n, algunes. I, per exemple, a mi m'agrada molt escriure sobre temes literaris. Us feia l'ABC, sobretot, aquella època, els anys 65, 66, 67. I feia una cosa que es deia Escritores en la orilla, on jo parlava tant d'escriptors d'expressió catalana com castellana. És a dir, el Joan Margarit, el primer llibre que va escriure de poesia, a ell no li agrada molt, a lo millor, que això se'n parlés massa, el va fer bé en castellà. I es deia Domestic on a Theme. Jo vaig escriure un article. Bueno, van passar molts anys, tot un plegat es van tornar a veure, i una bona vegada pues, va venir a Beirut a fer un recital de poesia seva, i ens vam tornar a trobar, i va ser quan ens vam veure un parell de dies, i vam anar per la Corniche, que és la part millor de Beirut, i va fer aquest poema que em toca el cor.
Li Beirut min qalbi salamun li Beirut وقبل للبحر والبيوت.
Per la seva complexitat política, social, aquesta diversitat que es viu en aquesta zona del planeta, potser és el lloc que és més atractiu poder desenvolupar una feina d'aquestes característiques, la de corresponsal?
Sí, i també et diré ràpidament la més frustrant.
Per què?
Perquè és impossible explicar-ho. Així de clar.
I per molt coneixement que tinguis, per molta experiència que tinguis...
És molt difícil. És molt difícil perquè el tema és complicadíssim. I com és tan complicat, és un tema que dona molt, en castellà es diria, da pábulo, és a dir, dona molt a lo més perillós que hi ha a especular. Tothom especula.
Per tant, no s'explica bé.
Així de clar. I a més, clar, et demanen, escolta, tu, per què no envies un anàlisi? Una paraula que jo m'ho repila. Com podem fer un anàlisi? Això vol dir que tenim tots els elements de judici. No en tenim, no en tenim. I, per tant, part d'aquesta feina es malgasta amb la feina d'especular. I vinga a especular. Què penses tu ara amb el Biden, l'Orient Mitjà? Què passarà? Jo què sé què passarà. I això és, per una banda, frustrant. I, per altra banda, també la frustració, per exemple, clar, ara ja em tinc que anar uns anys bastants enrere, és que les comunicacions eren molt difícils. El telèfon era molt difícil, el telèfon. I únicament hi havia el tèlex. Moltes vegades les connexions eren molt dolentes, i o bé no arribava al seu temps. Parlo del diari, imagina't, la ràdio molt pitjor, la televisió ja no ho diguem, i això era molt freqüent. I això sí que era també, ara, clar, la gent jove, si algú ens està escoltant, li semblarà una cosa difícil d'entendre, no? O sigui, tu tenies tota la feina feta, però et fallava el mitjà de comunicació, que ara és tan fàcil. I això també era una frustració.
No sé si estaràs d'acord amb mi, però que tenim la sensació que a l'Orient Mitjà hi passen moltes coses.
Jo tinc dues teories per això. Sí i no. Passen moltes coses i en el fons no passa res.
I això? M'ho pots desenvolupar?
Molt difícil, eh? Tindré que especular.
Això que hem dit que no faríem.
No, simplement. Jo, verdaderament, grans, en aquests anys, grans canvis de fons de la societat, no acabo de veure'ls. Evidentment que la societat en general ha millorat, en general que és societat, no? Però vull dir, segueix sent un món molt conservador, malgrat que la gent es creu que hi ha revolucions i tot això, molt conservador, molt encarcarat, el tema del patriarcat i del matriarcat. Fixa't que també parlo del matriarcat, eh? El matriarcat en un món on la dona està, francament, com et diria jo, marginada, no? Però hi ha matriarcats, també. I, en general, també no tot és dolent. Perquè, clar, amb aquest tipus de societat, per exemple, coses que a vegades m'han preguntat, no? Els vells se'ls respecta. No hi ha això que tenim aquí de residències. A ningú se li acudeix enviar un vell en una residència. No hi ha marginals com aquí. Ningú es mor al carrer de fam. La gent no trenca mai totalment amb la família. Per una banda això és bo i per altra banda això és dolent. És dolent perquè molta gent no acaba de ser individu. És a dir, perteneixen a un grup, a una comunitat. Però individu, com nosaltres ho som, potser no hi arriben.
Sempre has de rendir comptes, no?
Sí, i sempre tenen que anar molt al tanto perquè si no es quedarien molt aïllats. I, per exemple, aquests dies, clar, jo tinc una casa allà i estic interessat en saber com van les coses, hi ha, com, degut a la crisi econòmica, clar, hi han hagut incidents, per exemple, de trencar finestres o aparadors de bancs o bé destrossar les màquines, hi han hagut alguns, tampoc tants. I per una qüestió purament econòmica. Per tant, tot el que un podria pensar des d'aquí, des de Barcelona, des d'Europa, de que ja al carrer roben, no. De que assalten, no. De que ves al tanto, de que... no. Per tant, per què tot aquest no? Perquè estan visquent encara en un tipus de societat, com he dit abans, molt tradicional, molt conservadora, que respecten moltes coses, i aquest substracte de viure, potser, en una altra època del desenvolupament social, no tot és dolent. No hi ha suïcidis, per exemple. És a dir, totes les coses que tenim a la nostra societat, perquè és una societat de subjectes, tu, jo, l'altre, com no han arribat encara aquí, i més que subjectes són membres d'un grup, aquest grup, per mantenir-se com grup, necessita també una mica ser una cosa bastant figé, com diuen els francesos. Una cosa bastant que canvia poc. És a dir, per tant, jo sempre penso, vull dir, de fet, tot el que està passant, les guerres, evidentment, duren, no? Però després s'acaben. Les revolucions aquestes, amb les quals jo no hi vaig creure, ni la primavera, ni la primavera, bueno, va ser una època de moltes il·lusions o moltes, com diria jo, moltes esperances, però allò va acabar i ja va acabar malament. És a dir, en aquest aspecte hi ha hagut un retrocés. Per tant, jo sempre dubto, dic que el millor és que no ha passat res. És a dir, que passen les coses periodístiques, però això no és la veritat.
Parlem d'aquest llibre, d'aquesta portada que atrau, Tomàs Alcoverro, amb 32 o 33 anys, amb un Kalashnikov, amb un terrat,
el
teu terrat.
El de casa meva.
De casa teva. És una foto que atrau moltíssim, eh? Sí. No sé si per la teva cara de bonhomia...
Home, això m'agrada.
Aguantant aquesta arma,
bé,
aquesta arma, una
com
arma,
pots
no?
Imaginar, aquesta fotografia sí que va ser una cosa que va semblar que seria bo per la portada d'aquest llibre. Bé, és una fotografia que em va fer un amic meu, que en aquell moment era un guerriller palestí i de tant en tant pues, el veia o em venia a veure a casa meva i un dia va arribar, evidentment, vestit de guerriller i amb aquesta arma, que era la que portava amb ella. Ell, i tot un plegat, no sé com, bueno, em va fer aquesta foto que jo havia oblidat completament i fa un any, quan jo pensava fer alguna cosa d'aquest tema que he fet, va sortir i a l'editor pues, li va agradar molt i aquesta és la història que, evidentment, com pots imaginar-te, és molt més llarga.
I tant. És un Kalashnikov que explica tota una vida, les guerres, explica tota una època, no?
Sí, i és que la pròpia arma és una arma històrica. És dir, que va haver una època al món on les guerrilles, les milícies, els moviments d'alliberament nacional, que evidentment no tenien les armes dels exèrcits, aquesta es considerava l'arma dels pobres. Al davant dels tancs, al davant dels canons, no tenien això. I això, aquesta arma, que era molt eficaç, que es feia a Bulgària, el nom és d'un búlgaro, va ser una espècie de símbol dels moviments de resistència contra les dictadures.
El llibre destaques els moments que més t'han marcat com a professional, com a corresponsal en aquesta zona del món. Són moments històrics de canvi d'època. Si de cas, repassem-ne alguns. Unprecedented scenes as Egyptians poured into Cairo in their millions for the funeral of President Nasser. L'enterrament del dictador egipci Gamal Abdel Nasser l'octubre del 1970. Jo he vist imatges d'aquell enterrament, també algunes de les cròniques que tu vas escriure. Va ser un enterrament multitudinari d'algú considerat pràcticament un déu, un faraó, no?
Sí, ara clar, parlem de Nasser i la gent al·lucinarà, no? Diu, bueno, de què parla aquest senyor? De la
prehistòria. On anem?
De la prehistòria. Bé, sí, va ser un fenomen molt important. Era un dictador, també, eh? Però, bueno, va ser un home que tenia molt carisma, tenia una espècie com de nacionalisme egipci que era molt, molt contagiós, podríem dir, perquè amb una frase deia, egipci, aixeca el cap. Imagina't aquesta frase. L'Egipte sempre estava sotmès encara al colonisme britànic i tal i qual, i va guanyar molts adeptes. Després també va ser un dictador i que va fer bastant mal, també, com dictador.
Ara que deies això, no? Potser tirarem molt enrere, però moltes vegades cal tirar enrere per entendre
sí.
els esdeveniments actuals, no?
A l'Orient Mitjà més que aquí, perquè jo crec que com han patit més... Clar, aquí, per exemple, ara hi ha fins i tot gent que no sap ni el retorn del Tarradellas. No parlem ja de la Guerra Civil Espanyola. Franco, sí, perquè hi ha els fascistes i tal... Jo crec que, d'alguna manera, la gent d'allà, perquè ha patit més aquestes coses, sí que tenen una memòria històrica col·lectiva més a flor de pell.
En el teu parèntesi europeu, primer a París i després a Atenes, ara n'has fet referència...
El parèntesi europeu m'encanta.
Vas cobrir, ara ho has dit, la tornada del president Josep Tarradellas de l'exili.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Anaves amb l'avioneta, que el va portar de Tours fins a Madrid, i després a l'avió de Madrid a Barcelona. Jo recomano molt a l'audiència que llegiu aquest llibre perquè s'hi expliquen, vaja, doncs això, els backgrounds, no?
Sí.
El que hi ha darrere de l'escenari, diguem-ne.
Sí, exacte, estic molt content que diguis això.
El que passa, a Tomàs, que jo revisitant així una mica els vídeos, les imatges, jo al balcó no t'hi he vist.
No, perquè no vaig poder accedir perquè no tenia l'acreditació de premsa necessària. Venia de França, venia d'Atur i no. Va ser una cosa molt ràpida i, per tant, no vaig tenir temps i no vaig poder...
Quina presència la de Josep Tarradellas.
Sí,
això
sí.
Tu ho dius molt al
llibre. Jo estic molt impressionat. Saps que aquí és una figura ara molt, 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 molt polèmica, però jo el vaig conèixer bastant i al costat de que, evidentment, tenia un ego terrible, però que em diguin a mi un polític que no tingui ego. Però ja n'hi ha molts que diuen, no, jo sóc el poble. Bueno, d'acord. Tenia un ego, evidentment, molt gran i es creia com una espècie de, com et diria, de patriarca de Catalunya, no?
El febrer del 1979,
sí.
Un altre d'aquests moments històrics, sí. Potents, no? Vas explicar l'arribada de l'ayatollah Khomeini, sí. A Teheran.
Sí.
برنامه پخش مستقیم مراسم ورود حضرت آیت الله خمینی
Sí, també va ser una cosa de milions de persones, eh? Clar, clar. Lo que passa que, clar, aviam, allà, ara diré una cosa que et farà gràcia.
A veure.
Allà, en un enterrament normal, hi poden anar centenars de persones. Un enterrament, de, jo què sé, del porter de casa teva. Poden anar centenars de persones. Aquí em diràs quanta gent va amb un enterrament. 10, 12, 15, 20?
Cada vegada menys.
Cada vegada menys. Per tant, clar, aquí estàs tocant també un tema interessant. Bueno, no és el que em preguntes exactament, però la mort. La mort no s'amaga com s'amaga aquí. Al revés. La mort allà d'una persona, que evidentment és com aquí, com fa anys, que fan un sopar, vull dir, tenen que aprofitar l'ocasió, no s'amaga. Això sí que me'n dono compte. Aquí la mort l'amaguem el màxim possible.
I ben escèptica, no?
Sí, cada vegada més. Allà no, perquè et deia fa un rato que estem parlant encara d'una societat que es mou, respecte a les nostres idees de progrés, es mou molt lentament. I aquest tipus d'emocions també tenen un gran ressò amb la cosa política, no? Perquè està feta molt d'emocions. Jo crec que no es pot entendre res, ni aquí, ni allà, ni acollà. No són les idees, no són les creències, que tenen un pes fins a cert punt, però l'important són les emocions.
Mm-hmm.
I, per tant, les societats orientals són molt, molt, molt més emotives que les nostres, són menys cartesianes, actuen més per coup de foudre, com dels francesos, per cop d'emocionals.
La víscera, no?
Sí, i, per tant, és lògic que també aquella tornada d'ell, que era el símbol del canvi complet, de la monarquia, a la revolució, la dictadura que hi ha després, va mobilitzar la mort de Nasser i l'arribada del Khomeini jo crec que nosaltres no seríem capaç de comptar la gent que va anar.
Parlem de l'impacte de les guerres,
sí.
Tomàs. Aquests dies et van preguntar quines pel·lícules eren les teves predilectes, no? I una de les que ens vas dir va ser Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Per què?
Sí. Bueno, perquè jo crec que és una imatge de la guerra moderna molt espantosa. A mi em va, quan la vaig veure i l'he vist alguna vegada, m'ha horroritzat.
Clar, tu de guerra n'has vist molta, 15 anys de conflicte civil.
No és que sempre estigués allà al front.
No, però portes molts anys. Però portes
amb la llibreta.
Molts anys. Ho dius així rient, però clar, l'impacte hi és, Tomàs.
Sí, clar que hi és.
Quin preu has pagat per això?
Aviam, el que passa que és, això també ho intento explicar, és dir, no són 15 anys de guerra constantment, ni cada dia de guerra.
Però hi ha un context.
Sí, però el context també depèn, a vegades no, ni te n'enteres, no? T'estàs a la platja, a vegades no. No.
Recordo el que em va dir en una entrevista que vaig fer al Ricard García Vilanova,
sí.
Fotoperiodista,
sí.
Diu, les guerres, em va dir, poden ser molt avorrides.
A vegades, fins i tot, entre una guerra, evidentment estic d'acord amb això, a vegades fins i tot et diré que hi ha una cosa que ja ha ficat amb el tema de la guerra, que per una banda tinc que dir que és una pulsió humana absolutament humana i que per tant, malauradament, no s'acabarà mai. Aviam, la guerra és moltes coses a la vegada. És també pau. Per exemple, ara no és que vulgui canviar de tema, però per exemple, dos grans novel·les. La primera, Tolstoi, Guerra i Pau. I una gran novel·la de l'Unamuno, sembla que va ser el primer que la va escriure com novel·lista, Paz en la guerra. Amb aquests dos títols s'explica una mica que no tot és guerra, que dintre la guerra hi ha la pau, hi ha altra gent, hi ha, no són al front, estan fora de la, com et diria, de la primera fila, i a la guerra civil espanyola és evident. És dir, hi havia regions d'Espanya que van passar la guerra sense notar-ho. I, per exemple, concretament, el que tu em demanes, també a Beirut, a 15 anys de guerra, no es poden dir que cada hora d'aquests 15 anys hi hagués guerra. Hi havia èpoques en què semblava que no hi havia res. Jo crec que la guerra és inevitable.
Va inherent a l'ésser humà.
Jo crec que sí. Quan tu comences a criticar a la gent que viuen a l'Orient, els àrabs concretament, o els jueus d'Israel, les guerres que han fet, perdona que t'ho digui, se n'en foten. Però tu em penses a donar lliçons a mi? Quantes guerres heu fet a Europa?
Clar.
Quants milions de persones europeus han mort? I tu em vens aquí a cantar-me de no sé què perquè hem fet una guerreta de 15 dies? No, home, no. I és veritat.
Com descriuries la fesomia actual de l'Orient Mitjà? Jo no sé si s'ha de ser pessimista.
Ai, em demanes que especuli!
No, però si s'ha de ser pessimista per força, tu, amb aquests anys...
Jo soc pessimista per força, sí. No per força, perquè surto. Sempre he dit que jo, al ser pessimista una mica en general, mai m'ha anat malament per entendre una mica l'Orient Mitjà. Perquè jo mai he cregut ni en revolucions, ni totes aquestes coses. Bé, és un tema especulatiu que tindré algú que dir-te, per no decepcionar-te.
Això.
I et diré simplement una cosa molt concreta. Hi ha una cosa que és absolutament clara, que és que els Estats Units, ja sigui portat per un tipus de president, un altre tipus, pels demòcrates o pels republicans, això sí que ho puc dir amb tota claritat, perquè hi crec completament, mai canviarà de política a l'Orient Mitjà, que resumeix en dues coses molt senzilles: un apoyo incondicional a Israel i un altre apoyo incondicional a la dictadura de l'Aràbia Saudita. Això sí que crec que és una cosa que està completament demostrada. Tot l'altre seria especular molt.
Tomàs, no anem bé. Acabem amb una mica d'optimisme. We're dancing like in a Dolce Vita with lights and music on. I love this made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's Alice Night. Together with our love. Ens hem aixecat a ballar i tot. Tomàs Alcoverro. La Dolce Vita.
Sí. Bueno, perquè també parlàvem abans de les guerres i, com t'he dit, pues, també hi ha Dolce Vita entre les guerres. No tot és horrible, perquè hi ha també moments que la gent necessita aproximar-se més i divertir-se.
Tu t'has divertit molt, a que sí?
Sí.
Se't nota.
Bueno.
Ha sigut un privilegiat, també, no?
Jo contentíssim, m'ho he passat molt bé i...
Fent aquesta feina d'explicar tot el que ha passat, tots aquests moments històrics que comentàvem, i tenint en compte també que ara, i ja fa un temps per això, que la situació del periodisme cada vegada és més precaritzada i que ara una persona ha de fer 50 cròniques des del lloc dels fets per diferents mitjans, si no, no se n'en surt.
Bé, hi ha, per exemple, una cosa que ha canviat molt, concretament, com tu saps, les redes socials. No? En aquell moment no hi havia redes socials i, per tant, quan tu escrivies una crònica o tu enviaves una crònica, no es tenia que canviar al cap de 5 minuts perquè hi havia una altra cosa, no? I en aquest aspecte sí que també, no únicament el tema és la precarietat econòmica i professional, sinó també l'angúnia constant, no? 24 hores al dia connectat. I anava escoltant aquí i tal. I això, evidentment, gràcies a Déu, jo no ho he tingut que patir massa, perquè ja sóc d'una generació anterior.
Aquest periodisme a foc lent, a l'entrega del Premi Ofici de Periodista Xavier Mas de Xatxàs, destacava la gran vocació literària dels teus textos i la importància de les descripcions més enllà de les dades. Uns articles que podeu trobar, si voleu, a la pàgina web que Tomàs Alcoverro té activada i que és una autèntica meravella perquè hi aglutines tot, i també, sobretot, recomana aquest llibre Tot està per dir, a cura de Plàcid García Planas. De veritat, una lectura amena, reflexiva i amb molta història.
Divertida, no?
I divertida, exactament.
Jo vull dir únicament una cosa que tinc apuntat aquí, que jo crec que tot a la vida, i amb la literatura i el periodisme, tot és com es diu. És a dir, és el com, no? Vull dir, les coses són així, però tot depèn de com ho expliques.
Tomàs Alcoverro, moltíssimes gràcies, de veritat. Una abraçada.
L'altra mirada. Ana Surinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver.
Ana Surinyac, ben retrobada, com estàs? Molt bé. L'Anna Surinyac és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. I en aquest espai continuem parlant del Líban, però des d'un altre vessant. L'entrevista amb Tomàs Alcoverro, si l'heu seguit, ens ha permès descobrir amb més detall les característiques d'un país petit que toca a Síria. I això significa que fa una dècada que acull sirians que fugen de la guerra. L'ONU calcula que n'hi viuen gairebé 900.000. El govern libanès eleva aquesta xifra al 1,5 milió. Segons l'ACNUR, el Líban és el país que té una proporció més gran de refugiats respecte a la seva població, que és de 4,5 milions de persones. I avui l'Anna ens ha portat diverses fotografies relacionades amb el Hani i la Fàtima, dos refugiats sirians al Líban. En una de les imatges es veuen tres periquitos en primer pla i un quart que sobresurt en un extrem. Els ocells són dins del que sembla una gàbia a l'aire lliure. Anna, comencem pel principi. De qui és aquesta fotografia?
Doncs aquesta imatge és del Hani, no? Que és, bueno, és un refugiat que va estar molt temps als camps de refugiats del Líban. Ell és de Síria, d'Homs, i bueno, el que va fer és utilitzar la fotografia una mica per expressar el que ell sentia en aquell camp, no? I una mica també una manera, una via d'escapament del que estaven vivint allà.
Una fotografia, una imatge que explica molt bé la situació que pateixen totes aquestes persones tancades en un llim, que són els camps de refugiats, no? Ho veiem a les Canàries, ho hem vist molt de temps a Grècia, tot i que no se'n parli, no?
Sí, al final el Hani, una de les... Bueno, ell fa fotografies durant tots els anys que va estar al camp, però per ell aquesta és una de les que més destaca, no? Perquè si veu pues, ocells atrapats, i llavors ell deia, no? També té imatges molt semblants, no? Que també penjarem, on es veu els mateixos refugiats atrapats, no? I ell deia que per ell aquests camps estan... Físicament hi ha baies, però no només són les baies físiques, sinó també són aquestes tanques psicològiques, no? que al final quan estàs en un camp de refugiats o desplaçats o el que sigui, parlaves tu, no? De Grècia, ara les Canàries, al final és també hi ha totes aquestes barreres legals, administratives, que fan que totes aquestes persones estiguin en una situació d'impàs, no? No,
esperant, de buit.
No? Exacte, o sigui, estan en una situació... Bueno, esperant uns papers que no saben si arribaran, i al final la seva vida pues, queda parada fins que aquesta situació administrativa es resol, si és que es resol. Les fotografies del Hani són molt interessants. Estaria bé explicar qui li va transmetre aquesta passió. Després ens fixarem en un curt documental que va fer l'ACNUR, però qui li transmet aquesta passió per capturar doncs, la vida diària, no?, d'un camp de refugiats, en aquest cas al Líban?
Clar, el Hani comença a fer imatges per un projecte que fa un fotògraf amb ACNUR, precisament, que és Brendan Bannon, que és un fotògraf americà. Ell, quan comença la crisi el 2015, no? Bueno, comença la guerra i comença la mal anomenada crisi de refugiats, no? Ell decideix no documentar ell, sinó donar càmeres, a, no només al Líban, va donar càmeres a diferents camps de refugiats i va ensenyar nens i joves a documentar les seves vides, no? I deia que el projecte es diu Do You See What I See, que es pot trobar, no? I el que diu Brendan Bannon, i jo crec que molt acertadament, aquestes imatges les vam publicar a la revista 5W, precisament per això, no? Perquè és una mirada molt diferent a la que estem acostumats a nosaltres també com a fotoperiodistes a fer, no? Que els fotografiem molt, n'hem parlat ja, no? A les fronteres o a les rutes, però el dia a dia als camps de refugiats és una mica el que reflexen totes aquestes imatges del Hani i de tots els altres joves que van col·laborar en aquest projecte.
L'ACNUR, ara ho dèiem, va fer un projecte, un curt documental on el Hani n'és el fil conductor. L'escoltem.
My name is Hani Al-Mulaya. And I am 21 years old. My family and I escaped from the war in Syria. My cousins were killed. Our home was destroyed. Now, all 8 of us live in this tent.
Diu el Hani, tinc 21 anys, la meva família va fugir de Síria, els meus cosins els van assassinar, casa nostra va ser destruïda, ara tots vivim en aquesta tenda. El que és important explicar d'aquesta història és que el Hani té dificultats visuals, no?
Sí, sí, de fet en aquest curt documental es veu, no, com el Hani s'apropa molt al telèfon mòbil o els papers, ell només pot llegir a 10 centímetres, llavors per ell la fotografia és la seva finestra al món, no? Ho repeteix sempre perquè amb la càmera enfoca i veu enfocat, llavors bueno, per ell, més enllà de ser una manera, no? Moltes vegades s'utilitza la fotografia com a eina psicològica. Més enllà d'això, per ell també és una extensió de la seva visió, no? I per tant, ell veu el món a través de la seva càmera, literalment.
És interessant també seguir tota la seva trajectòria, les converses que tenen amb els pares, amb la gent que també viu en aquest camp de refugiats del Vall de la Beca. I en una de les escenes el Hani li diu al seu pare, no podem tornar a Síria i aquí no tenim lloc perquè som massa, no? És una frase que, i una reflexió molt adient pel que estem parlant, perquè sempre hi ha aquesta falsa creença que aquí a Europa estem envaïts per centenars, milers de refugiats quan són els països de la vora els que aguanten, els que sostenen tot aquest pes.
Sí, i precisament Líban, no? Comentaves al principi, és el país que més refugiats té per càpita, vull dir, i és un país que no arriba a 5 milions d'habitants, de persones, i ha hagut moments que ha tingut 1,5 milions. Ara sí que és veritat, com deies, no? Que es calcula que hi ha uns 900.000, i clar, nosaltres ens sentim que aquí ens estan tenint molta pressió, estan tots a Mòria o, bueno, a Grècia, no? I al final, qui està aguantant això, doncs és Líban, és Jordània, són els països que fan frontera amb Síria. Això passa amb tots els conflictes, no? Turquia també, vull dir, bueno, el documental es veu, el Hani ho explica, no? Que al final Líban van començar a fer uns camps organitzats, que això és una mica també el que passa a Grècia, no? Comencen a organitzar un camp, llavors el flux és molt més gran del que es preveu o del que es vol preveure, i el camp pues, es converteix, pues, al final és tot de tendes sense cap ordre, posades com poden, i per això el Hani diu, no, és que a Síria no podem tornar i aquí no hi cabem.
La vida del Hani i la seva família fan un tomb quan reben aquesta esperada trucada, no? En aquest cas de l'ambaixada del Canadà, és un moment molt emotiu. També és interessant veure com funciona tot el procés pel qual han de passar, no? Tot aquest procés d'asil, el viatge, l'arribada a un lloc nou, no? Això que deies abans, amb les fotografies, ells expliquen la seva experiència, però amb aquest curt documental això també queda molt ben reflectit.
Clar, a Canadà el que feia, no, és programa de reassentament directament, o sigui, Canadà oferia places als refugiats, perquè directament el govern de Canadà els portava fins a Canadà. No és que ells, no, a Alemanya van acollir un milió de refugiats sirians, però havien d'arribar fins a Alemanya. A Canadà els, bueno, passaven un procés de selecció, com en el cas del Han i la seva família, i en seleccionaven a uns quants i els portaven, no? Els amb avió pagava el govern de Canadà i els portaven. En el cas del Hani i la seva família, Canadà els hi dona asil, els hi paga el viatge i se'n van a un lloc on, que es diu Regina, que és una ciutat que jo vaig haver de buscar també on era, no? Que està just al centre de Canadà, i el documental es veu, no? I el Hani i la família pregunten, bueno, on anem, com és la ciutat, el Hani està molt preocupat pel clima, com és el clima, la mare del Hani pregunta, podré trobar allà el menjar que nosaltres mengem, vull dir, ells comencen literalment una vida nova a un lloc que desconeixen i que no han triat ells. Ells diuen, bueno, el govern de Canadà ens dona aquesta opció, veiem que no podrem tornar a Síria, portem 4 anys al Líban, pues anem a començar una vida, i és el que han fet literalment, començar una vida nova al Canadà. I a més el Hani té 7 germans, tots molt preocupats per l'educació, que això és una cosa recurrent a tots els camps que jo he anat visitant, no? Aquest parèntesi que se'ls obliga a fer a les seves vides pels nens i els adolescents encara és pitjor, no? Perquè paren els seus estudis i no saben com continuaran i quan continuaran, no? Llavors, per la família del Hani, pels germans i sobretot pels pares, era molt important poder-los escolaritzar i poder anar a la universitat. Inclús el Hani també hi ha anat.
Una de les esperances del Hani és que li poguessin curar aquesta disfunció visual, però la cosa no surt bé.
And although there is no cure for me, it was my eye condition that saved my family. But every day I think of all the people we left behind.
Diu el Hani, encara que els meus problemes de visió no tinguin cura, ha sigut la meva discapacitat visual la que ha salvat la meva família, però cada dia penso en els que hem deixat enrere.
Vam estar en contacte amb ell perquè, com vam publicar les seves imatges, evidentment els hi vam pagar, i ell estava a Canadà estudiant. Avui buscava, no?, com li anava el Hani, li he escrit, i m'ha passat una xerrada que té d'un TED, un TEDx, no? I ell, clar, el veus i veus com s'ha empoderat literalment ell, com explica la seva experiència, com relata tot el periple que han hagut de passar i com han començat una nova vida. I, bueno, és una de les històries de refugiats que acaba amb final feliç, no? Que, malauradament, no totes acaben igual.
Doncs les imatges del Hani, que també va publicar la revista 5W, les penjarem a les xarxes socials del programa. Anna Surinyà, un plaer, com sempre, ben retornada i, vaja, ens escoltem.
Ens escoltem, i tant. Moltes gràcies.
Nosaltres acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Fins aviat.